Meteoterra, amb Jordi Puig.
Això pinta bé, Meteoterra, Jordi Puig. I que pinta bé, Jordi, l'anunciat avui és la xarxa catalana de graners, el baluart de conservació de les llavors agrícoles.
Exacte, sí, sí.
Caram, on tenim aquesta àrea 51 catalana plena de llavors cal conservar?
Enlloc i a tot arreu, aquesta
enlloc
és la gràcia.
Enlloc i a tot arreu, carai, carai.
És una xarxa descentralitzada, és un col·lectiu...
Això em recorda alguna cosa del país. Però bé, anem a les llavors.
Anem a les llavors, sí, sí. De fet, les llavors són l'origen de moltes coses que tenim aquest país, sí. I que fa que siguem diferents. Però bé, anem a això. La xarxa catalana Graners és una iniciativa nascuda el 2004 i simplement el que va fer aquesta iniciativa és aglutinar tot un seguit de petits bancs, de petits col·lectius, de petites entitats que des dels anys 70, algunes 80, van començar a recollir llavors de pagesos que s'anaven morint, que anaven desapareixent i que doncs, van veure que tenien molt interès i que, per tant, havien de protegir-se aquestes varietats. En aquest sentit, aquestes 11 entitats que treballen coordinadament arreu de Catalunya han generat al llarg dels anys tot un seguit d'estructures de bancs i que avui en dia doncs, són un referent a escala catalana a nivell de conservació de les varietats locals.
Escolta, ens acompanya el Marc Talavera. Ens present... Bé, Marc, què tal?
Molt bé, bon dia, bona tarda.
Escolta'm, qui és el Marc i és el gerent d'aquesta àrea 51?
El gerent és un...
Gerent diguéssim que no, eh?
El vigilant.
El gerent és una persona amb molt sentit comú, amb molt criteri, és doctor en biologia i està especialitzat en plantes oblidades, en plantes que no són pròpiament hortícoles, però que sempre les han acompanyat, aquelles plantes que normalment les àvies feien servir per curar aquelles malalties que normalment eren
o per menjar.
Ofensives o per menjar.
Què és la malva silvestris?
És la malva, segurament tots hem sentit la frase feta criar malves, no?
Doncs... D'acord, ho dic perquè, clar, els oients no ho poden veure, però veuran una foto nostra doncs, penjada a les xarxes, on veureu la samarreta del Marc, que precisament va d'una planta, la malva silvestris. Formatges, malva, malvera, malva de camp, col·lectiu...
Eixarcolant, que és una de les entitats que formem part de la xarxa catalana de graners, no? Que treballem per recuperar concretament aquestes plantes oblidades.
On som? Bé, venim de moltes llavors, evidentment. Més aviat, on som i cap a on anem?
Estem en un punt en què si nosaltres sortim al territori, sortim al camp, sortim a la pagès a buscar aquestes llavors tradicionals, malauradament serà molt complicat que en trobem. Per què? Perquè l'ús quotidià d'aquestes varietats, que hem de pensar que una llavor tradicional és aquella que s'ha anat passant de generació en generació, de pagès a pagès, any rere any. Malauradament, m'atreviria a dir que més del 90% del territori català està cultivat amb varietats que no podem considerar tradicionals. Aleshores, què ens vol dir? Ens vol dir que aquest agricultor va a una cooperativa, a un sindicat, a un garden i adquireix unes llavors, que aquestes llavors estan controlades, estan patentades, registrades, tenen uns royalties per unes grans empreses. Què vol dir? Que tot el món cada cop estem cultivant, consumint les mateixes llavors.
Queda clar.
Llavors, què passa? Què implica? Doncs que tota aquesta biodiversitat cultivada, aquestes plantes silvestres comestibles, aquestes varietats agrícoles tradicionals, les anem perdent i cada cop estan més a nivell domèstic. Aquell petit horticultor, aquell pagès que per sentimentalisme, no? Es guarda aquell tomàquet, es guarda aquell rave, aquell moniato, però és complicat encara a dia d'avui doncs, trobar-les a nivell comercial. Quina és la funció de la xarxa catalana de graners i de moltes altres entitats doncs, a nivell mundial, no?, que treballen per recuperar aquestes llavors? Primer de tot, fer que no es perdin, és a dir, anar a parlar doncs, amb el Pepet, la Maria, el Joanet, la Quimeta. Escolta, aquestes llavors que tu tens al teu hort, me'n donaries una mostra? M'explicaries com es planten? M'explicaries quin gust tenen? Per què? Doncs perquè quan aquest senyor es mori no quedin allà uns pots amb uns prestatges i els seus fills, per de fills o nets, per desconeixement no es llencin. Per què? Perquè amb cada agricultor que mor es perden varietats. Per tant, la primera funció és aquesta. Però nosaltres sempre ho diem, un museu de llavors no té cap sentit. Vull dir, un museu sí, està molt bé, però a nivell de transformació, de què ens serveix fer un museu? Per tant, quina és la segona missió? I per nosaltres és la més important, intentar que aquestes llavors tornin a arribar al consumidor, que si tu te'n vas. Francesc, ostres, vull un hortet, vull plantar llavors al meu hortet, que tu puguis anar al garden de vora casa i puguis triar les llavors comercials, però també puguis trobar aquestes varietats tradicionals. És a dir, que aquestes varietats tradicionals siguin tan comercials com la resta de varietats que ara mateix tenim al mercat.
Clar, aquestes llavors, em pregunto jo, són les de casa nostra i per tant són llavors, podríem dir, sofertes pel nostre clima, pel nostre sol, el nostre terreny, etc, etc, i per tant segurament són més sostenibles, però potser, bé, segur, no tan productives.
Depèn, generalitzar sempre és dolent. Sí que és cert que globalment la major part d'aquestes estan ben adaptades a les condicions locals d'allà on es cultiaven. Per què? Perquè si tu ets un pagès i tens una varietat que ja no se't fa bé, ja no te'n guardes la llavor, és evident.
Està clar, això... el procés de selecció natural. Sí,
és evident, sí. Però aleshores hi entren altres factors que són les preferències de cada persona. A tu et pot agradar un tomàquet buit, a mi em pot agradar un tomàquet ple. Doncs d'una mateixa llavor original tu seleccionaràs els que seran plens i jo seleccionaré els que seran buits. De tal forma que al final estarem originant dues varietats. Productives, no productives, doncs depèn, n'hi ha que són molt productives. Aquest estigma que han intentat posar en les varietats tradicionals de que no són productives no sempre és cert.
N'hem parlat amb el Jordi.
Perquè en el fons és l'última cosa que queda a l'agricultura industrial per defensar-se d'aquestes varietats, perquè si no són més productives, què estan fent? Fent una patent, un royalties, vull dir, no tenen sentit. Ho hem parlat, però aquest any, per exemple, amb patata al bufet, una patata local, d'un quilo plantat n'hem collit 60, amb les convencionals ens hem quedat una mica per sota. Per tant, això no és cert sempre. Per tant, això desmunta qualsevol dels raonaments que hi puguin haver.
I la, perdona, i la patata del bufet?
És un mite, és boníssim.
Un mite bo. Mite una realitat.
Sí, sí, però vull dir, que és això, no? Això que diu el Marc, vull dir, què més els hi queda, no, l'agroindústria? Vull dir, una mica... Bueno, parla, Marc.
Sobretot, ja era que és fàcil de que els oients ho entenguin. És a dir, antigament, estem parlant fins als anys 70-80, els productors no cultivaven per fer quilos, cultivaven per fer qualitat. I quan cultivaven per fer qualitat, el que tu no pensaves és si allò produïa molt o produïa poc. Tu al final el que estaves fent és produir allò que tu et venia de gust consumir, i si produïa menys en plantaves més individus, d'acord? Sobretot això és molt clar amb les varietats que tenien consum humà, que són les que afortunadament també s'han guardat més. És a dir, és molt difícil actualment recuperar cereals antics que anessin destinats a un ramader. Per què? Doncs perquè, bueno, el que anaves a les bèsties sí que va arribar un moment que tu buscaves quantitat, no?
Clar.
I per tant s'han anat substituint. Però
sí, l'ús humà és, o són aquelles varietats selectes que de pares a fills han anat passant i que diu, escolta, fill meu, fixa't això, quins pebrots, quins tomàquets,
clar. Sí, aquesta component sentimental també, de fins i tot gastronòmica, vull dir que això també és molt interessant. Però jo et volia preguntar una cosa, Marc. La xarxa Graners
seria, creus, l'última pregunta.
D'acord, creus que té incidència avui en dia en el món agrari català? I com creus, o quines tres accions creus que podria emprendre la xarxa o hauria d'emprendre per canviar una mica aquest model agrari que és tan insostenible?
Bé, podríem dir que la incidència segurament a tots ens agradaria que fos més, no? Però amb els recursos i les petites putetes que tots som, les diferents entitats que formen part de la xarxa, cadascun amb els seus projectes i amb la ideologia compartida que ens aglutina, evidentment que som allà on arribem, actor dinamitzador, actor sobretot perquè aquestes varietats cada cop estiguin menys en l'oblit i perquè cada cop sigui més possible anar tornant a cultivar. Sobretot també la feina de baluart crec que és interessant, perquè ara potser estava en un moment que la major part de població encara no està conscienciada per aquest moment, pel moment en què s'hagin de recuperar i tornar a utilitzar generalment aquestes varietats, però si deixem desaparèixer tot aquest patrimoni, el dia que vulguem recuperar no tindrem res a recuperar, no? Per tant, aquesta tasca és molt important. I a nivell de sobirania alimentària, que per mi és un element transcendental a nivell de
de, no, de... és estratègic en qualsevol sentit,
a nivell de
alimentari,
país,
energètic, de, país, sí, de tot, sí. Clar, clar, clar.
Aquestes varietats poden jugar un paper molt important, perquè si tu t'imagines un agricultor que té un camp de cereals o un camp de bledes o de cols i vol competir en quantitat, mai no podrà competir en quantitat tenint en compte la geografia catalana. Per què? Perquè sempre hi haurà algun lloc d'un altre racó de món que faran el mateix amb una extensió més gran i per tant ho podran vendre més barat per un simple fet d'economia d'escala. Per tant, de què es tracta? Doncs que si tu tens un producte que és diferent d'allò que pot oferir el mercat global,
clar,
és el que et pot donar una diferenciació,
un
i el que pot accedir a un mercat de consumidors, doncs, que et valori més el teu producte, no?
O això, que desapareixi el mercat global.
Però com que el mercat global no desapareixerà, i a mi m'agrada... tocar de peus a terra, doncs hem de fer accions per dintre del mercat global a canviar coses.
Necessitarem segones, terceres parts de tot això. No, home, no. Farem segona, tercera part. Estàs convidat a la Diagonal de Barcelona. Espero que et quedi a prop de...
Em queda més a prop que el Jordi, em sembla.
D'acord. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Gràcies. Adéu.
El concurs.
Quantes entitats agrupa la xarxa de... catalana de graners? Atenció al premi! S'acosta amb festes i el lot de torrons i mel alemany creix. Concretament, aquesta empresa del Montsec, d'Os de Balaguer, que és l'empresa més guardonada als Oscars de l'alimentació gourmet, que són els premis Great Taste. El lot conté torrons, mels monoflorals i gourmet, agredols de castanyer i fruits secs de xocolata i torta imperial. De la setmana passada del Llara Triple Plus i consum responsable, quin contenidor es poden llançar els nous raspalls de dents de bambú? Premi lot de 5 caixes variades de 10 càpsules cadascuna de cafè novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. La resposta, el marró, l'orgànic. La guanyadora, Marina Rodríguez, de Castelldefels.